Clar, per això jo deia transparència, perquè si existeix això, significa que el problema de seguretat el tenim aquí. Clar, el que jo vull dir, que hem de ser transparents amb la ciutadania, perquè si no és quan més la podem manipular, certs col·lectius. Per tant, amb aquesta transparència, si hem, i posar el focus en l'objecte. És a dir, si resulta que realment tenim un problema perquè en determinades cultures maltracten més a les dones, torno, on està el problema? El que hem de fer és focalitzar la nostra seguretat en eliminar aquell risc. Per tant, i si tenim un problema, perquè hi ha un problema social, que estic totalment d'acord, la seguretat què és també? Afrontar-ho. Per tant, on està el problema en dir les dades? El problema seria obviar-les i dir-li a la ciutadania, està tot bé. Per què? Perquè tornem al discurs que s'està construint, és no està tot bé. I avui pregunto, si et pregunteu a qualsevol persona avui del carrer, coneixes algun cas? Tothom et dirà que coneix un cas. Per tant, no podem dir està tot bé, perquè aleshores diuen m'estan enganyant. En canvi, si diem, escolta, es donen casos, hem estudiat aquesta analítica transparència i hem fet això. Jo diré, ole, confio en tu, entre altres coses, perquè em dedico a seguretat i sé que tenim uns grans professionals. I aquí tenim una mostra que quan fa 4 anys l'únic que parlàvem en els robatoris en els domicilis s'han reduït. Per art de màgia? No, perquè hem detectat un problema i hem destinat els recursos. Al final no ens enganyem, la seguretat és recursos. Recursos econòmics, recursos policials, recursos tecnològics.
Gemma.
Jo crec que la línia és explicar quines accions s'estan desenvolupant. Jo no estic d'acord en que explicar l'origen o la nacionalitat de les persones sigui sinònim de que no hi hagi una càrrega de risc racista, perquè a la trajectòria en remetim. És a dir, no sé si és tan transcendent explicar on ha nascut l'infractor. No estic segura. Crec que per la investigació del fet i per la tranquil·litat comunitària sí que cal explicar el cas. Bé, quines accions s'han desenvolupat, la visibilització de la policia. Jo en això sí que penso que cal millorar. No passen els Mossos, crec que ha canviat bastant la dinàmica, però en canvi sí en el sector de les policies locals. I després, sobre el que comentava la Laura, aquests estudis que diu que hi ha en la relació entre la situació socioeconòmica i el grau de participació en infraccions penals no són tan evidents. El que sí que hi ha és estudis de que hi ha moltíssima criminalitat organitzada, i l'intendent Rodríguez ha parlat de narcotràfic. Hi ha dos focus, el narcotràfic i el tràfic de persones o la prostitució. Val? Aquests dos focus són els que aglutinen el risc més gran en terme criminogen.
No els nego,
I això vol dir que hi ha joves, dic joves perquè és el que està passant, que es poden veure atrets pel tràfic de drogues a petita escala,
el diner fàcil,
que són el que acaben sent detinguts, perquè són els més fàcils de ser detinguts, sí. I aquí és veritat que cal explicar bé quines operacions d'investigació de narcotràfic, perquè anem escalant cap amunt, perquè, clar, el narcotràfic en què es basa? En una demanda de la nostra societat.
Però jo
és a dir, quan nosaltres veiem algun company o companya que esnifa cocaïna o que pren drogues il·legals, pensem la cadena de responsabilitat que hi ha al darrere? Pensem quina persona ha portat aquesta cocaïna de Colòmbia o d'on sigui, qui ha venut aquesta cocaïna a la persona que ens l'ha facilitat. És a dir, falta coherència social.
Però
perquè llavors demanem la legalització de la cocaïna. Dic la cocaïna com a exemple, si és que aquesta és la solució més factible. Però el problema és que no hi ha reflexió de fons sobre el fenomen criminogen. I no és un tema de que els pobres delinqueixen. No estic gens d'acord.
Jo no he dit que els pobres
no
delinqueixin. Jo he dit que hi ha estudis que mostren que existeix una correlació entre la privació material, entre l'exclusió social i alguns tipus delinqüencials.
Però molt minoritaris,
I sobre, per exemple, el que tu explicaves de crim organitzat...
I no contra les persones.
I el que tu explicaves de crim organitzat, la meva pregunta és, si tu dius que també afecten a persones que es capten per segons quines màfies, també m'agradaria saber el perfil socioeconòmic d'aquestes persones i per què es veuen abocades a això.
Però és que això, per exemple, és el que està passant a Llatinoamèrica.
Bueno,
i ho hem viscut amb...
Qui participa igual, les seves condicions materials també té a veure amb això. Qui participa i qui és captada per segons quines màfies. Això és el que jo pregunto, perquè quan jo explicava que existeix aquesta correlació...
És el que he dit, que hi ha la possibilitat de que hi hagi gent jove que no té alternatives laborals, doncs... que no crec que sigui el cas actual, jo crec que sí que hi ha precarietat d'habitatge, hi ha precarietat de retribucions, però no hi ha precarietat laboral en el sentit de l'accés al treball. Clar. Al contrari, per això hi ha tanta gent que ve d'altres països i troba feina.
Però si tens...
El problema que tenim en el relat que construïm des d'algunes esquerres és que diluïm el nucli, l'ull de Poseidon, no? El nucli és la criminalitat organitzada.
Sí.
I aquest ha de ser el nostre objecte. I convivim, i conviu gent amb molts diners.
Sí,
és a dir, això és una realitat. Bueno, tu ja entens més, perquè
totalment
suposo que ho estudieu.
Sí, no, totalment d'acord. Els dos grans reptes que tenim a Catalunya actualment, o el gran repte sí que és el crim organitzat. Un altre repte que s'està afrontant és les bandes juvenils, que també van increixent. Torno a un tema de recursos. Fa molts anys tenien problemes amb les bandes, es van destinar molts recursos, es van erradicar, i ara el fet de que ens hem oblidat d'elles, i per influència també de Madrid, no cal anar a Sud-amèrica, influència de Madrid, aquí estan tornant a pujar. I ara tornarem a destinar recursos, i és que al final és cíclic. I tornarem a destinar recursos i tornaran a desaparèixer. I on ens tornaran a aparèixer? Els robatoris en domicili, perquè ja no hem tret els domicilis, els recursos. Dit això, el narcotràfic, quin és el problema? El narcotràfic és un problema molt greu, perquè no és que ens importi. Mossos porta anys dient, tenim un problema perquè, per desgràcia, a Catalunya, per una qüestió geogràfica, ho tenim tot. Tenim mar, tenim carreteres, tenim aeri...
Tenim frontera.
És ideal per què? Per exportar. Aquí tenim el gran problema. Catalunya ja no s'ha convertit en una importació, és que ja exportem. Això que implica que el narcotràfic s'instal·la. Quin és el problema? Que del narcotràfic, i en aquest cas del crim organitzat, es deriven delictes. Clar, quan, normalment quan parlem de temes d'armes de foc, darrere hi ha narcotràfic com a norma general. I aquest és el problema, que s'està implementant una cultura de la violència derivada per un narcotràfic que ens afecta a nivell social.
Una de les coses que també deia Eduard Sallent, quan ens va acompanyar, l'excap dels Mossos, és que a Catalunya hi ha totes les condicions perquè a poc temps pugui establir-se una màfia autòctona. Deia.
Trobo una mica massa tremendista.
Bueno, és ex-cap de la policia.
Autòctona vol dir...
Pròpia, que és a dir, que ja tingui els seus propis mecanismes. Parlava de policies, parlava de periodistes, parlava d'un sistema perquè hi ha un context que afavoreix que es pugui crear un sistema propi.
Clar, la influència que tenim és... a veure, jo crec que ja sé per on van les paraules del senyor Sallent. I és que sí que és cert que quan arriba el narcotràfic i tu creus que s'ha afincat, el problema neix amb tota la corrupció que pot derivar.
Ah, perquè hi ha empreses que cedeixen locals, aquí hi ha gent que està participant també d'aquí.
Hi ha molts diners, sí. Molts.
Perquè
molts.
Els interessa que això segueixi.
Sí, interpretat així, totalment d'acord.
Llavors, clar,
per això és més important.
Si portes anys, doncs vas professionalitzant-te i, per tant, l'estructura va creixent, entenc.
Bueno, és que aquesta és la base a tot arreu, no?, a Llatinoamèrica. Exacte. Fins que arribes a ser un narcoestat, abans has hagut de corrompre molta policia, molta policia local, molta policia nacional, i molts periodistes.
No deia que hi siguem, diu que hi ha el risc polítics. I les condicions.
Clar,
deia,
sí. Sí, però mira, a Marbella ara s'ha vist que també, i no ha passat res durant molts anys, perquè el que es va intentar fer des de l'àmbit judicial també comptava amb persones dintre del sector judicial que estaven dintre de la màfia. I tenies dades, però no hi havia manera de que s'actués. I al contrari, hi ha hagut fiscals anticorrupció que en aquells moments no van actuar. Per què? Per raons de prudència, raons sistèmiques, perquè al final tot és tan complex que hi ha decisions operatives que també s'han de pronunciar en relació a la proporció, a la idoneïtat, a la capacitat d'èxit de la teva investigació policial, per exemple, perquè depèn de qui vagi, doncs pot quedar arxivada per nulitats o pel que sigui. Però jo no crec que això no és la majoria. Això són situacions molt concretes i acotades. Què ha passat durant anys que no s'ha actuat respecte d'aquestes situacions? I això estem parlant de corrupció. No s'ha actuat. Quantes sentències tenim de persones que han cobrat sobresou per haver col·laborat amb les màfies organitzades? Jo no en conec cap. Però en canvi sabem, els que operem en l'àmbit de la justícia o de la seguretat, sabem que hi ha punts foscos que estan més o menys controlats. Jo crec que ara hi ha el risc d'aquesta expansió, doncs perquè la societat és molt complexa i hi ha molts diners al darrere del narcotràfic. I això ja fa molts anys que Nacions Unides ho està estudiant, inclús van fer recomanacions de regularització per evitar això. Perquè si la gran criminalitat organitzada és el nucli més important del fenomen criminogen a les societats, a totes, doncs actuem respecte de la teologia delictiva, no? Que hi ha una gran demanda, malauradament, de drogues il·legals, perquè causen dany a la salut, però mira, la gent doncs associa, en general, algunes persones associen oci al consum de drogues, sigui l'alcohol, o sigui amb excés, o sigui en altres drogues que causen dany a la salut, com poden ser doncs, ara les noves que s'estan dissenyant i que la gent jove ja ha començat. Clar, per això, per exemple, el cas d'Esplugues és interessant saber com estava en el moment de la detenció. Per això jo li he preguntat a l'intendent, perquè l'informe primer, l'informe d'assistència sanitària primer, és el que pot donar més versemblança sobre la situació en el moment del delicte. Després s'haurà de veure si hi ha un trastorn crònic o no, si hi ha alguna patologia, que això ho ha de fer un informe forense i psiquiàtric. Però és molt important el primer informe, i això ens ho hauran d'explicar en algun moment per poder entendre aquest cas concret. Si això no s'ha produït així, doncs hauran d'explicar-ho des de la vessant d'investigació que ells estan practicant, no?
Esther.
Sí, no tinc molt més a afegir. És que m'interessa aquesta idea de la Montserrat, de que és un tema cíclic, el tema de la seguretat, no?
Sí, sí.
I primer hi ha una cosa, després torna, però sí que realment que si n'hem de detectar una que el nostre entorn ens està dient vigileu perquè ja sou exportadors, és aquesta, és la droga. I ens hem convertit en exportadors de marihuana i probablement ens convertirem en exportadors d'altres coses. I Barcelona en especial i tot el litoral, doncs home, un litoral poc vigilat és un lloc complicat, i un port d'una gran ciutat és un lloc complicat. I, bueno, no, només hem de veure què passa a la resta de països, no? Què passa a Holanda, per exemple.
Jordi. No, em segueix semblant que és molt important tractar la ciutadania com a adulta i explicar-li les coses tal com són per evitar que no hi hagi problemes. Abans em sembla que tu li preguntaves a l'intendent per les bandes llatines. En canvi, tu has dit les bandes juvenils.
Sí.
O sigui, t'ho dic perquè l'altre dia llegia un article de la Rebeca Carranco al País en el que deia sobre la temptació de posar-li o no l'adjectiu. Clar, i llavors, a mi m'agradaria no posar-li l'adjectiu.
Bandes.
Però la majoria de bandes són llatines.
I són juvenils.
I són juvenils, no? Llavors, és en aquesta tensió entre com s'informa sobre la procedència on jo crec que ens juguem moltes coses, perquè no dir-ho és silenciar, o pot ser interpretat com a silenciar. Llavors, tal com jo ho veig, simplement la nostra societat té un repte que no tenia, que és conviure amb tradicions on la violència té més presència que en la nostra. I estem construint aquesta nova... Per posar-me estupendo, estem construint aquesta nova Catalunya on hi ha problemes que, si no s'enfronten d'una manera rigorosa, tindrem problemes en la qualitat de la nostra democràcia. Em sap greu posar-me estupendo, però aquest és el tema clau d'aquesta història, que és que el bonisme i la frivolitat a dia d'avui són combustible pel racisme, perquè de sobte passa la tragèdia de l'altre dia a Esplugues, i com que no vols informar d'una manera frívola, el que t'estan dient és que estàs silenciant que aquest senyor era o no era, no sé si ho era, vull dir que era d'aspecte musulmà, no sé si era marroquí o no, però quan entrevistàvem a la persona que ho va veure, jo vaig fer la fotografia. Bueno, a la fotografia vèiem un senyor que no semblava que vingués de d'on sigui, vull dir, que era un senyor d'aspecte musulmà.
Fa 20 anys que està a Espanya.
Sí. Però que no dir-ho és difícil, i dir-ho és fotut.
És que jo insisteixo, que crec que no es tracta d'ocultar una informació. Dic que el que a mi em sembla interessant és ampliar el focus i posar la lupa sobre aquelles variables que crec que són molt més determinants del fenomen que estem explicant. Jo no dic que s'hagi d'ocultar, dic que potser s'ha de reenfocar la informació com la donem. I sobre la cosa cíclica, a mi el que em sembla important, o el que crec que és necessari, és entendre que en ciutats globalitzades, malgrat que les dades indiquen que som una ciutat, Barcelona, i un país, en general Catalunya, l'estat espanyol, segur, en ciutats globalitzades hi ha certs tipus delinqüencials que s'aniran produint. Per mi el que és interessant és tenir la capacitat, com a societat, des de les administracions públiques, des dels cossos policials, des de tots els serveis dels quals disposem d'adaptar-nos a aquests tipus delinqüencials que vagin apareixent per intentar combatre'ls de la millor manera possible. Que crec que, com tu explicaves abans, no? En un moment determinat posàvem el focus sobre un delicte molt concret i l'estem aplacant perquè hem sabut posar mesures per respondre a aquesta realitat, segurament n'haurem de posar d'altres mesures més imaginatives, més àmplies, més transversals per respondre a altres tipus de fenòmens que poden estar en augment. El que és interessant és que siguem capaços com a societat d'adaptar-nos a aquests nous tipus de delictes, perquè és evident que no podem pretendre, tant de bo, però no podem pretendre que desaparegui, que hi hagi un índex de criminalitat zero, perquè vivim en la societat que vivim i en ciutats, en aquest cas com Barcelona, com les que vivim, i en països com els que vivim, i és evident que és impossible pretendre que això desaparegui.
Montserrat.
Bueno, totalment d'acord que hem de tenir la capacitat d'adaptar-nos a les noves realitats delinqüencials, i no només delinqüencials, sinó d'incivisme també, perquè moltes vegades ens centrem en els delictes i ens oblidem d'actes incívics, que em direu, què té a veure això? Doncs, per exemple, amb l'impacte de la sensació d'inseguretat altíssim.
Mesures de convivència.
Clar. Per tant, jo crec que al final la capacitat d'adaptació de l'administració hauria de ser obligatòria. Una altra cosa és la realitat i tornem a la gestió i a la capacitat que tenim de fer-ho. I en quant al tema de les bandes i juvenils latinoamericanes, sí que és cert que l'hem canviat la nomenclatura. Jo també crec que una mica per generar sensació de seguretat de que no estem heretant aquelles bandes llatines. En la meva opinió, al final, això que ens diuen les paraules se les porta al vent no és veritat. Les paraules calen a la societat i a mi bandes s'haurien de quedar com bandes. Per què? Perquè dir bandes juvenils sembla que sigui un joc de nens. I no és un joc de nens, són bandes...
És que bandes també sembla que estiguem bandes musicals. És d'una època també, quan parlàvem d'ETA, no? Es deia la banda d'ETA. I llavors es deia, no ho banalitzem, és una organització... Saps? Llavors el terrorisme, si no era terrorisme, vull dir que aquí també el llenguatge no és inofensiu, bueno, ja ho sabem.
Efectivament.
No farem ara una tesi doctoral d'això, no?
Però bueno, posar-li a la zona categoria de que no sembli que sigui un tema de nens, de que efectivament no impliqui aquesta criminalització de la immigració o dels orígens racials, totalment d'acord, però que tampoc fem com un tema menor. Perquè moltes vegades comencem amb bandes i es transformen en autèntiques organitzacions criminals. Per tant, posem el focus on l'hem de posar i això, i destinem els recursos necessaris. Catalunya som la número 2. I em direu, la número 2 de què? Per la cua, en quant a recursos policials, per cada 1.000 habitants. Per tant, ostres, estem exigint als nostres professionals de la seguretat, quan quantitativament som menor, la mateixa excel·lència que una altra comunitat autònoma que tenen més. Per tant, al final jo crec que, per desgràcia, sempre hem de parlar de recursos, perquè és al final el que mou la seguretat. Jo dic que sempre hi ha una paraula màgica en el món de la seguretat que no es parla d'ella, que és la paraula pressupost, i ens ho marca tot. I després una altra cosa que deia la Gemma abans, diu, m'agradaria veure més policia, estic totalment d'acord, però aquí també és un senyal d'alarma de com estem infravalorant la sensació d'inseguretat, perquè la policia que abans teníem al carrer ara l'estem substituint per càmeres. I aleshores diem, ostres, no ens oblidem que l'ull natural actualment l'estem substituint per l'ull tecnològic, però la presència d'haver-hi, però sobretot un model policial de proximitat. Jo quan porto els meus nens al col·le i està allà el policia local, obligo els meus nens que diguin bon dia, senyor policia. I m'agrada que el policia li digui bon dia, i em fa molta por quan diuen els nens, si et portes malament trucaré a aquest. Per sort vivim en un sistema policial que, com a norma general...
Però també deus dir, quan van al cotxe i es posen al cinturó, deus dir, posa el cinturó, que si no t'aturarà la policia, o no?
No, els dic que si no sortiran projectats per la finestra.
Sí, sí, ja.
Si no, clar, perquè al final és això, els dic, escolta, que és que al final, molt bé, m'agrada aquesta idea, és posar l'atenció en l'objecte que l'hem de posar. Per què li poses el cinturó al nen? Per salvar vides. Jo vull que el meu fill
es posi al cinturó. Sí, però el nen potser és més fàcil que entengui que...
Mira, et diré una cosa,
Ricard. Es diu reforç positiu.
Sí, ja. Perquè a vegades els recursos són els que són.
Mira, no sé si tenim temps o no, però...
Sí, digues.
Vale. És molt important, que tampoc ens agrada parlar de les sancions. Les sancions són... Ara no malinterpreteu les meves paraules.
Necessàries.
Són meravelloses. En quin sentit? Perquè al final implica un canvi de comportament en les persones. Ja et diré perquè m'està dient que no amb el cap.
No, perquè jo parco a la zona blava i em deixo el tiquet cada 2x3 i no prenc res de les sancions. Vull dir que...
Home, a mi m'han vingut... Bueno, a una persona que conec li han vingut diferents sancions per excés de velocitat.
Ah, no, excés de velocitat, sí,
clar. Ja no ho farà més.
N'aprens.
Deixa'm explicar aquesta teoria, que de fet va ser una de les meves teories de la meva tesis doctoral. jo vaig estudiar per la tesis doctoral, jo vaig fer com prevenir la violència envers les dones, vaig començar a estudiar-ho en el 2002, quan ningú parlava d'aquest tema. I, i sempre explico que vaig començar a tractar aquest tema perquè treballant com a advocada, un home va donar una bufetada a una dona i el jutge va dir, em va veure joveneta com letrada i per ajudar-la em va dir, mire, letrada, que com ha sigut una bufetadilla i no tiene antecedentes, se quedaran unes faltillas. I jo sempre dic, pues muchas gracias, señoría, ¿no? A mi la panxa em cremava, perquè vaig dir, ostres, han maltractat a una dona i dient faltilles. Tècnicament estava ben tipificat, és a dir, era el que tocava en aquell moment. I aleshores vaig començar a estudiar. Vaig veure que no hi havia ni cap mesura de prevenció per prevenir la violència. Les víctimes de violència de gènere els hi dona igual que li passa a l'agressor, el que volen és que les deixin de maltractar. Per què t'explico tot això? Perquè vaig començar a estudiar on delictes, on Espanya estava en el top one, havíem reduït i havíem anat a la cua, i saps que vaig trobar? Que eren delictes on havíem intensificat les sancions administratives. Per exemple, trànsit. Trànsit eren, a Espanya era dels països amb més mortalitat en trànsit, i ara som dels més segurs. Però per què? Perquè van començar a sancionar. Què ens deien els nostres pares? El meu pare, jo me'n recordo, em poso el cinturó perquè si no aquest em multarà. Què veia jo? Aprenentatge social. Jo veia que el meu pare, quan pujava el cotxe, es posava el cinturó. Això que fa? El que fa és que aquesta pressió de la sanció, que les primeres generacions ho fan per por a la sanció, adopten un comportament segur. Generacions futures aprenen aquell comportament i arriba un moment que quan tu preguntes us poseu el cinturó en una aula, tothom et diu, clar, quina bestiesa m'estàs preguntant? Per què hem normalitzat el comportament segur? Per tant, al final la seguretat no és només policia. La seguretat és regulació, és policia, són recursos socials, és crear comunitat. I si ens oblidem de cadascun d'aquests factors, mai tindrem un model de seguretat ple. Per tant, estic totalment d'acord que necessitem la màxima informació possible, però no perquè ens faci por el resultat, sinó per poder-la afrontar.
És Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de l'Autònoma. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Tanquem l'Àgora amb Jordi Amat, amb Laura Aznar, amb Gemma Calvet i Esther Vera, però abans Marisa Gil Palforada. Bon dia.
Bon dia.
Què més tindrem al matí de Catalunya Ràdio?
De seguida parlarem de la intel·ligència artificial, però des d'una nova perspectiva, i és la precarietat laboral, que també ha arribat a aquest sector. Una empresa de Barcelona que treballa per Apple avui fa vaga i coneixerem per què protesten i per què Inspecció de Treball estudia aquest cas.
Després l'Albert Om ens parlarà de creuers, concretament de la fascinació que desperta aquest tipus de vaixells turístics ara que en un d'ells ha provocat una crisi sanitària sense precedents a causa de l'antivirus que afecta els seus ocupants.
A partir de les 11, sèries i televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porres. Comentarem les estrenes de la setmana a les plataformes, els moviments a la graella de la Sexta o l'alternativa Eurovisió de Televisió Espanyola.
I a la Renaixença, rap català amb els rapers Senyor A i Ainara, i l'objecte protagonista serà l'urna funerària.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz. Hola!
Hola!
I què, què?
Doncs que encara deus tenir viu el record, Ricard, de la plantada que ens va fer el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al matí de Catalunya Ràdio, ara fa un parell de divendres, te'n recordes? Segur, oi?
Sí.
Que havia de venir, i a última hora del dia abans, doncs res. Doncs no sé si ets conscient, no sé si saps, que l'entrevista que li vas fer ahir a Fernando Simón, l'epidemiòleg, també va estar a punt de ser cancel·lada a última hora. Jo ho he sabut aquest matí gràcies a Carlos Herrera.
Què dius ara?
Deia l'Herrera que sentir Fernando Simón parlant sobre el cas del vaixell amb passatgers infectats per l'antivirus li porta mals records i que no entén com, des del govern espanyol, li permeten opinar sobre aquesta qüestió. Evidentment, feia referència a les preguntes que li vas fer sobre el cas ahir al matí de Catalunya Ràdio. Doncs llavors l'Herrera ha explicat això.
Cuando oyes a Fernando Simón es cuando te empiezas a preocupar. Porque te vienen a la mente toda la colección de mentiras, informaciones equivocadas que este individuo fue diciendo durante la pandemia. Es que podría ser esta frase perfectamente útil, intercambiable con las que pronunció entonces. ¿Por qué dejan hablar a este hombre como portavoz? Bueno, dice Moncloa que es que ellos no sabían que iba a hablar en Catalunya Radio, que si lo hubieran sabido la secretaria de Estado de Comunicación habría cancelado esa entrevista. Pero lo tenía apalabrada hacía tiempo, no había avisado, bueno, ya ha aparecido. Bueno, en fin.
Què? Ens va venir d'un pèl, eh? Una mica més i ens quedem sense entrevista un altre cop.
Sí, sí.
Qui també ha cancel·lat la seva participació al programa, i això és encara més greu, és l'oient a qui Manu Guix aquest matí li havia dedicat una cançó. I ella mateixa s'ha esborrat.
Mira, a veure, també es diu Maria Teresa.
Mira.
Veus? La meva es diu Pilar.
Va fer anys ahir, no? Georgina! Sí. Georgina!
Hosti.
Georgina, que ets aquí?
Gina?
No hi és.
George?
Va, en tot cas, el truquem de la part de la Maria Teresa perquè va fer 38 anys, eh? Mira,
sí.
Ara sí.
A veure.
Georgina!
Hola.
Hola, què tal? Que truquem de part de la Maria Teresa, estem en directe a Catalunya Ràdio.
Exacte, perquè et volen dedicar aquesta cançó per a Noi de Black Sabbath perquè el 4 de maig vas fer 38 anys.
Ets aquí o no?
Hosti, tu. No.
No hi és.
Va, doncs, adéu. Això és per tu.
Vinga, fills del metal!
A tomar por culo.
Sí.
I ha cancel·lat també la seva participació al programa, és el subdirector del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, que ahir va passar pel dentista i avui no estava per vocalitzar gaire. I ha estat
avui?
Avui més, diguéssim. I ha estat motiu d'escarni, evidentment.
Pol Foradada, per cert, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Avui fent de Maiol Roger, que a Maiol Roger li han tret el queixal del seny. Ha arribat avui al matí...
Ai, no me n'he adonat.
I per què t'ha passat, fill?
Clar, perquè no ha parlat.
Ho t'has de preparar pel meu matí.
Ai, i a les xarxes, que han dit avui, Joel?
Ui, les xarxes. Mira, anem a Argentina, Ricard, perquè la setmana passada es va jugar un partit de futbol important del torneo Apertura. Jugaven el Racing Avellaneda contra el Barracas Central i van empatar a 1. La cadena TIC va enviar-hi un reporter a buscar reaccions dels aficionats d'ambdós equips i bé, no va tenir sort, Ricard, amb els testimonis. Escoltem primer el testimoni de l'aficionat de Barracas Central, que no sé en què estava pensant.
Dèiem que anem i classifiquem a l'Oplay Boys.
Perdona?
A l'Oplay Boys.
A lo què?
A lo...
Para... Ay, ¿cómo?
A l'Oplay Boys.
A l'Oplay Boys.
Sí.
A l'Oplay Boys.
I ara escoltem el testimoni agafat pel mateix reporter d'un aficionat de Racing d'Avellaneda. Queda clar que l'home està enfadat, però no queda clar exactament què li demana el president del club, que per cert és el Diego Milito. Atenció.
Milito, hacer limpieza y traer refuerzo. Prometí lo que cumpliste.
Com dius?
Prometí lo que cumpliste. Y todos los medios partidarios.
Bueno, en fi. Prometí lo que cumpliste és una cosa que també estan exigint cada vegada més els aficionats al Real Madrid, el seu president, perquè el Real Madrid, encara que no ho sembli, Ricard, té aficionats crítics i conscients de la situació del club, i entre ells, l'ínclit tertulià comunista i molt madridista José Miguel Villarroya. Sabeu el Villarroya? Sí, doncs el Villarroya va anar al podcast del Ciro López i va fer un gran discurs al que m'he permès posar una mica de banda sonora.
Yo hoy voy a decir una cosa, que lo siento mucho, pero tengo que decir. Yo en mi vida he visto cómo se hundía la Unión Soviética y la RDA en vivo y en directo. Y estoy viendo cómo se hunde el Real Madrid en vivo y en directo. El hundimiento del Real Madrid, tal como lo entendemos. Porque el Real Madrid va camino de convertirse en el Milan y de pasar a ser una sociedad anónima total y que nos compre un jeque y hable lo que pasa.
Pell de gallina. Pell de gallina, Ricard. I per acabar, tornem a Argentina perquè m'ha arribat un lapsus deliciós de l'expresident Alberto Fernández. Va passar fa 4 anys, però jo l'he vist avui i, per tant, en certa manera, el trobo d'actualitat. En un acte, Alberto Fernández vol reconèixer el bon periodisme de la revista Garganta Poderosa, una revista de reportatges. Però el subconscient, suposo, li juga una mala passada.
Ahí ve el compañero de Garganta Profunda.
Perdona?
De Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. 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 Però profunda també, eh?
Doncs fins aquí l'àgora especial avui que hem fet de seguretat amb Esther Vera, amb Jordi Amat, amb Gemma Calvet i Laura Aznar. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia. Bon dia.
Bon dimecres. Dia. Farem una pausa i parlarem d'aquesta vaga de la multinacional Transperfect, que afecta a treballadors d'intel·ligència artificial. Ara ho expliquem. Catalunya.
El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
Amb el suport de Casa Tarradellas.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: trec del fons d'un riu el tronc d'un arbre canari. I la resposta era: drago. Els rius es draguen per treure immundícies del fons. I un drago és un arbre opulent i longeu típic de les Illes Canàries. 1545 dels 1568 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la Lletera de Campllong Josep Bricoller Grases, de Vilafranca del Penedès. I avui també ens heu dit: dreno, pesco o isso.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquí, la princesa Xerazad, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries, que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca les Mil i Una Nits de l'ONCE, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ara Lidl escalopins de salmó per 4,99. T'estalvies un 21%. I amb Lidl Plus estalvia't un 17% en les nostres mozzarelles. Lidl, val la pena.
El balcó gastronòmic és un lloc...
que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui al matí ens fixarem també en com està afectant la intel·ligència artificial al mercat laboral. Avui us hem avançat que la Inspecció del Treball investiga possibles irregularitats en la contractació dels treballadors per part d'una empresa que entrena la IA d'Apple a Barcelona. Són els empleats de la multinacional Transperfect. La Laura Merino n'és una d'elles. Laura, bon dia.
Bon dia.
Abans de res, explica'ns què és el que feu, Laura.
Bueno, nosaltres fem anotació de dades lingüístiques, que és per entrenar models d'intel·ligència artificial per ensenyar-los com interpretar i aprendre millor, doncs, les dades, per exemple, del món real, natural, per exemple, doncs, llenguatge o imatges o vídeo o àudio. I, clar, amb tot el que anotem, les respostes així associades correctament, doncs, ells, la intel·ligència artificial, el model, doncs, va millorant les prediccions, va ajustant-les per poder en un punt, doncs, reduir errors i aplicar-ho correctament sola a inputs nous, per exemple. O sigui, sempre es necessitarà aquesta avaluació i aquesta correcció de notacions, però per millorar constantment aquests models.
I en quines condicions treballeu?
Bueno, el tema és que sí que una part de la plantilla som indefinits ordinaris, però també vam començar molt fa 6 anys o així, però sempre ha estat aquest model del més precari possible, obra i servei. Després, per la reforma de 2021, doncs, fixes discontinus, després per una inspecció ja ens van fer indefinits ordinari, i és com que cada poc temps es repeteix aquest cicle i tornen a començar amb la precarietat. Doncs en temporals, en cadena temporals i fins a fixa discontinu i frenar la continuïtat laboral, doncs quan arribi a ser, per exemple, abans de ser un indefinit ordinari, doncs, frenar la continuïtat amb una pausa artificial per simular inactivitat i poder justificar aquests contractes que no apliquen al nostre cas, els fixos discontinus, perquè no hi ha uns períodes d'activitats i inactivitats. O sigui, és una feina contínua amb projectes que, clar, que projectes que duren 6 anys, 3 anys, 4 anys, hem arribat a tenir projectes des de 2020 que acaben de tancar, però l'empresa fa servir aquesta modalitat de contracte per tenir la màxima flexibilitat possible i tampoc aplica la normativa d'aquest tipus de contracte, doncs amb calendaris de crida, amb notificació a la representació legal de tot de forma adequada, amb el tema de que hi hagi un mínim d'informació de quan s'obre i quan es tanca una campanya, un servei, o sigui, és màxima flexibilitat. I el problema és que s'està aplicant ja només a períodes de... No té res a veure les pauses que hi ha en períodes d'inactivitat, sinó que moltes vegades són, doncs, per represàlia, per haver demanat permisos, per haver demanat, bueno, per una cosa indisciplinària, per baixa productivitat, per haver demanat vacances quan es necessita que es tregui la feina ràpida. O sigui, és una miqueta flexibilitat total per l'empresa saltant-se a tot.
Clar, al final esteu fent una feina que també deu tenir el seu temps limitat, no? Perquè esteu entrant en una intel·ligència artificial que us acabarà traient la feina.
Bueno, però és que al cap i a la fi s'està fent servir de forma tan massiva, tan global i a tants àmbits que sempre hi haurà feina. I a més sempre, o sigui, pot funcionar sola fins a algun moment, fins a un punt, però sempre necessita correccions, avaluacions, anotació per seguir alimentant-la. No és que sigui en plan, va, doncs ja tothom aquí ja no serveix. Sinó que, al contrari, s'està expandint moltíssim.
Laura Merino, gràcies per acompanyar-nos i ànims amb la demanda, a veure com acaba tot plegat. Ho seguirem.
Vale. Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau. L'erupció de la intel·ligència artificial, que ha estat un terratrèmol pel sector tecnològic i en pocs mesos també ha passat a ser un món d'oportunitats, com dèiem, acomiadar treballadors de manera massiva. Connectem amb la redacció. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia.
Quants treballadors s'han vist afectats ara mateix per això?
Doncs en el cabal d'any, les grans tecnològiques han acomiadat a nivell global més de 90.000 treballadors. Déu-n'hi-do. Recentment, Microsoft i Meta han anunciat que faran fora 16.000 empleats per tenir més fons, per invertir en IA i perquè alguns llocs de feina ja els substitueix aquesta tecnologia. A finals del 2025, Amazon va acomiadar prop de 800 treballadors a Barcelona sota els mateixos arguments. I, per cert, aviat SpaceX, Anthropic i OpenAI sortiran a cotitzar a borsa sense ser rendibles.
Analitzarem tot plegat també amb Javier Vázquez, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, investigador del Centre d'Investigacions d'Intel·ligència Artificial. Javier, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quin rumb diria vostè que està agafant ara mateix el sector tecnològic? Cap on anem?
A veure, el sector tecnològic, especialment el sector que es dedica al desenvolupament del programari, del software, ja ha tingut precarietat des de fa moltíssims anys, perquè és un sector que té una pressió molt, molt grossa per produir sense poder monetitzar. És a dir, els usuaris, nosaltres, ens hem acostumat a que volem pagar per un ordinador, volem pagar per un smartphone, però no volem pagar pel software, perquè és una cosa etèria i llavors és una cosa que ens sembla que no val calés, però hi ha gent que està desenvolupant i que se'ls ha de pagar. Llavors, tota l'indústria del programari ha hagut de canviar i monetitzar, doncs, captant les dades, fent anàlisi de dades, venent les dades, i per això ha creat tot un problema de privadesa de dades, bueno, que és una altra història. Però al final, l'única forma de poder-se mantenir en el sector és, típicament, en els nivells més baixos de la jerarquia, els programadors més bàsics, doncs sempre en precarietat. I això ja hi era abans de l'arribada de l'intel·ligència artificial. Amb l'arribada de l'intel·ligència artificial generativa, el que ha passat és que algun d'aquests llocs de treball amb menys qualificació ja directament, fer unes poques línies de codi, doncs això ja pot ser una IA.
Clar, en el que va d'any, les grans tecnològiques, ara ho deia la Maria, han acomiadat el nivell global de més de 90.000 treballadors. Això vol dir que anirem a més? És a dir, veurem més acomiadaments massius per part de tecnològiques?
Per part de les tecnològiques és molt possible, perquè totes aquestes tecnològiques, especialment les que estan a bossa, tenen la pressió de l'accionerat, no? Dels accionistes que volen rendiments i resultats. Totes aquestes grans tecnològiques estan fent uns grans inversions en desenvolupament en intel·ligències artificials, en models grans massius del llenguatge, i llavors ara els accionistes demanen, no?, que hi hagi un resultat. I llavors els grans acomiadaments que estem tenint a Meta, a Microsoft, a Amazon, són el resultat de la pressió de l'accionerat. I típicament els acomiadaments són en els nivells mitjos baixos de la jerarquia del desenvolupament del programari.
Perquè ara, per exemple, sentíem un cas, no?, els treballadors aquests de Transperfect, que ens diu que es dediquen exclusivament a entrenar algoritmes d'intel·ligència artificial. És possible que aquesta gent, com deia, està treballant per elaborar una tecnologia que els acabarà robant aquesta feina, no? Perquè ara això ho havia de fer una persona i, per tant, no caldrà. Creu vostè que hi ha una mena de bombolla empresarial ara mateix al voltant de la IA?
Hi ha una bombolla d'un model empresarial americà. És a dir, estem important, malauradament, aquest model de negoci molt, molt bèstia, molt basat en resultats, val? On importa més el número que no la qualitat. No? I llavors, o bé tenim empreses de capital estranger que imposen aquest model a Catalunya, o també tenim algunes empreses a Catalunya que estan imposant aquest model. Davant d'això, el que s'ha de fer és lluitar pels drets, com estan fent la companya que hem revisat abans.
Doncs gràcies per acompanyar-nos, Javier Vázquez, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, per aquesta mirada també més global del que està passant a la intel·ligència artificial. Una abraçada, que vagi bé.
Vinga, bon dia.
Una pausa i Albert Om.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquesta hora sortim a passejar. Albert Om, què tal? Bon dia.
Bon dia, que mira, des de que has arribat a la ràdio fins ara sembla un altre dia, eh?
Sí,
no?
Sí. 19 graus de temperatura veig ara aquí a la pantalla.
Ah, sortit el sol aquest dematí, feia fred, eh?
Sí, feia molt fred, sí. Però ara ja que està canviant, ja torna. És primavera, sí, és sí. Això, és aquest anar i venir.
Sí.
Vols parlar dels creuers avui?
Bueno, no sé, clar, és que, hòstia, una cosa és tota aquesta polèmica política, no?, que el president de les Canàries no vol que desembarquin el creuer aquest on hi ha els afectats per l'antivirus, etcètera, etcètera. No, però l'altre és els que estan a dins en aquest moment, no? En aquesta embarcació.
Tancats a l'habitació.
Hòstia, és que clar, normalment...
Primer que menges, perquè clar, no te la jugues. Deu ser tot enllaunat, sí. No?
Bueno, que deuen haver d'estar confinats al seu camarot. I que estem parlant d'un creuer. Tota l'estona, quan diem creuer, ens imaginem aquests grans creuers de luxe, no? Aquests creuers que hi ha 5 o 6.000 persones i que semblen... Clar, hi ha creuers d'aquests grans que fan 20 pisos d'alçada. O sigui, imagina't un edifici de 20 pisos, com la Torre Godó, diguem.
Sí, sí, sí.
Però de llargada fan 350 metres. És a dir, tres camps del Barça. i això és el que va pel mar. Va, aquest no és aquest cas, diguem. És una embarcació molt, molt més petita, molt més reduïda, on hi caben 200 persones com a molt, però que també té el punt aquest de viatge de luxe perquè arribes a llocs on no, es pot, on no pot arribar un altre tipus d'embarcació, no? I paguen, s'estan com 2 mesos allà al mar i arriben a pagar més de 20.000 euros.
Sí, és una cosa molt més, més elevada, diguéssim.
Més elevada, més específica. Diuen que hi va doncs, des d'oceanògrafs a fotògrafs, a influencers que expliquen això, mira, estem aquí amb els pingüins que els hem pogut veure, hem tingut un accés especial, etc. Bé, bueno, això és una mica el que és aquest Ontius, aquesta embarcació, però no deixa de ser el mateix que un creuer, que és molt bonic. És a dir, tu quan penses en un creuer, jo no n'he fet mai cap, tu?
Jo tampoc.
Va, perfecte, així estem igual. Però hi ha com una certa fascinació, no?, de dir, hòstia, què deu ser això dels
què
creuers,
és, no?
Exactament, sí. Això m'agradaria o no m'agradaria anar-hi alguna vegada?
A mi
vegada?
Crec que m'agobiaria una mica.
Però anar-hi a treballar, no?, si et diguessin...
Sí, potser sí, però clar, quan
ens
de
anem,
temps...
Ens anem...
Però què, 10 dies?
Ens anem 10 dies o 15 dies de creuer a fer un documental. No, hi ha històries...
Sí, això sí, perquè això allà hi ha la convivència, és a dir, al final és un gran hermano.
Exacte.
Si poses una gent que no es coneix en un lloc a veure què passa.
Bueno, i aquests creuers grans és que, clar, si comences a imaginar-te què és... O sigui, és... A veure, seria la suma d'un hotel de Benidorm...
Amb discoteques i amb restaurants i amb tot
exacte,
el que comporta.
Hotel de Benidorm, sí? Bufet lliure de Narbona. Saps el bufet lliure aquell que va la gent...
El gran bufet.
De Narbona. Sí. Isla Fantasia.
Sí.
No? Piscines amb sí. 4.000 persones a dins.
Sí.
Mica de Caldea d'Andorra, també. Las Vegas.
Sobretot.
I el Mago Pop. Sí.
Clar, perquè a més fan espectacles. Fan...
Clar, sí. Bueno, saps el Corbacho? El José Corbacho?
Sí, és veritat que...
No sé si encara ho fa ara, però va estar, ha estat anys
sí.
fent espectacles a creuers, diguem, no? Llavors, amb algun dels teatres que tenen aquests creuers, doncs fan això, no?
Clar. I el sopar del Capità, que és el sopar de Disneyland.
Sí, clar, els d'una generació, diguem, no és el teu cas, suposo, però els de la meva generació vam créixer amb una sèrie que es deia Love Boat, Vacaciones en el Mar,
sí.
On, clar, els clients a cada capítol eren diferents, però la tripulació era la mateixa, que aquesta és l'altra. Allà hi ha tripulació, també, tancada en aquest Ontius, esperant a veure ja on poden arribar a sortir i si s'encomanen o no s'encomanen d'aquest antivirus, no? Per tant, en un creuer tot està fet perquè sigui la màxima diversió possible, no? O sigui, la gent s'ha de divertir, la gent sí. ha de ser feliç. Vas una cosa allà... molt americana, un creuer,
sí.
no?
Pots no sortir del barco,
sí.
estàs tota l'estona allà dins i,
sí.
i, escolta, és fantàstic, no?
I dius...
Llavors, per què te'n vas a voltar pel mar? Per marejar-te? No, perquè si tens totes les distraccions a dins d'un bar, d'un vaixell...
Per
no cal...
què no... Per no haver de prendre cap... Bueno, t'ho dic jo, que no hi he anat mai, ni tinc intenció de fer-ho, però vull dir que per no haver de prendre cap decisió, perquè decideixin per tu, perquè ja t'ho tinguin tot fet, perquè ho tens tot allà, perquè ho tens tot a mà, per desconnectar del món. I mira, desconnectar del món i ara resulta que tot el món estem pendents...
Connectats amb un creuer.
No? Hi ha cadenes de televisió que tenen la imatge sí. del creuer aquest o de l'embarcació aquesta fixa a la pantalla.
Una altra cosa que abans dèiem a l'Àgora, que és que en el mar, la llei del mar és diferent a la llei, diguéssim, de terra, del... Vull dir que el capità té un poder molt gran sobre què fem el vaixell, quan atracar el vaixell, quan no atracar el vaixell. Vull dir que també el capità deu tenir una responsabilitat a sobre molt gran.
Home, clar, imagina't.
Estàs posant un vaixell amb unes situacions molt tenses a dins. Sí. Si l'atraco o no l'atraco... Vull dir que també el del capità és un tema a investigar. Vull dir que el documental ara ja s'està fent.
Sí, sí, tant que ja s'està fent. Bueno, hi ha moltes peces d'aquestes a Netflix. Hi ha un que és el Crucero de la Caca. No ho has vist, això?
No.
Crucero de la Caca, any 2013. Resulta que amb un creuer de grans dimensions. Sí, mira, aquí...
La Sara sí que l'ha vist.
La Sara ja l'ha vist. Un creuer de grans dimensions. Resulta que de cop i volta hi ha un incendi a la sala de màquines i se'n va el llum. Que quan se'n va el llum, deixa de funcionar tot. I també deixen de funcionar els vàters. I llavors els hi diuen a 5.000 persones que estan allà dins, diu, escolti, una cosa que em fa molta gràcia en anglès, diu, quan hagin de fer number one, que number one és pipí,
sí.
quan hagin de fer number one, ho fan a la dutxa. Això encara. Quan hagin de fer number two...
Amb una bossa.
Amb una bossa. Amb una bossa com la que veus dels gossos al carrer. Una bossa vermella, i la tiren després a les papereres dels passadissos. Bueno, o sigui, que passa aquells dies allà és...
O sigui, quants dies estan sense llum?
No, estan fins que els remolquen, diguem. O sigui, no acaben solucionant l'avaria. Ha de venir algú a remolcar-los. I llavors, quan els remolquen... Jo ho puc explicar, perquè, vaja, no... quan els remolquen passa una cosa, que és que la primera vegada que ho intenten, els hi tomben al barco i, clar, tot queda inundat de merda. O sigui, fa molt fàstic.
Però... Això com va passar? Això és real,
això va passar el 2013, és real, sí, és real.
Com per tornar a de creuer, després.
Sí, clar, imagina't. Sí. Bueno, ahir mateix, el Sense Ficció de TV3, van explicar una altra història, la història del segrest de l'Aquile Lauro, 1985. Van segrestar una organització palestina, van segrestar un creuer, i van estar uns dies amb tota la gent i va acabar amb una persona morta allà, diguem, és el Sense Ficció que van emetre ahir, que vaig pensar, hòstia, molt oportú, diguem, espero.
Sí, no, això sí que...
Espero que no ho veiessin els que estaven en aquella embarcació. I una recomanació literària també, que el David Foster Wallace, un gran escriptor,
sí,
va, a més, ja està publicat en català, edicions del Periscopi, que es diu He ballat breument la conga. Hi ha un relat de cròniques seves, i l'última crònica és una crònica llarguíssima sobre quan l'envien a un creuer. I llavors és boníssim. O sigui, és... Sembla que es diu alguna cosa com coses suposadament divertides que no tornaré a fer, o una cosa així. Es diu el relat aquest sobre el creuer, que és aquest... Clar, és com una mena de presó de luxe, com una mena d'escape room, no? Però que no pots sortir.
Sí, sí, estàs atrapat allà. Clar, però veig que tens com il·lusió de fer-ho.
Bueno, amb llama. No fer-ho, sí, o sigui, sí, saps? Sí. Em crida l'atenció. És com aquesta fascinació de dir, hòstia, jo sé que és el mateix que dius tu. Jo allà m'avorriria, m'agobiaria, o sigui, m'agobia molt tanta gent, etc. Ara, veure aquesta concentració de fauna humana tota junta, allà, com actua... Escolta'm, si mai vols que anem a treballar, podem anar-hi a treballar. Un dia aquesta, una passejada...
Ara ho parlarem amb el Jordi Borda, a veure si ens compra la idea. Ja d'aquí final de temporada.
Exacte.
Ens ho passaríem bé.
Cada dimecres passegem amb un creuer diferent.
Albert Om, gràcies.
A tu, Ricard.
Ara tornem.
De maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa-hi amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es recollir anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ocasión Plus Bet llega ya con rebajas pa flipar hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Amb David Ávila.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Ha sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio.
Bon dia, Ostrell.
Bon dia, Fel Faixedes.
Com estàs?
Bon dia, Ostrell.
Bon dia, Xurguera.
Bon dia, Ostrell.
Bon dia, Peyu.
Bon dia, Ostrell. Davant.
Ja està, si no podem dues coses.
Digues.
És que el creuer de la merda se'n va parlar a la Renaixença.
Així pensava que s'havia de parlar tots alhora.
Sí. No, va bé.
Ah, val.
Deia que el creuer de la merda que parlava l'OMS se'n va parlar a la Renaixença.
Ja ho has dit abans.
Torno a dir.
Sí, és que ho has dit tres cops.
No, i encara vull dir una altra cosa. Sí. L'OM, una vegada, com fèiem al club a la tarda, ens va enviar a fer un reportatge a dins un creuer d'aquests immensos que hi havia 5.000 persones.
Empollonant.
A la discoteca i tot això que he dit. I bueno, jo mai no havia vist una cosa... Bah,
jo,
és, una...
jo, és més gran... Jo vaig anar una vegada de creuer. Vaig anar de creuer una vegada.
Ah, sí? On?
Sí, perquè és una cosa que vaig pensar, això no ho faràs mai més a la vida, i just quan hi havia el Covid, que no hi havia ningú i d'allò, vaig pensar, vaig a veure què és això dels creuers. I vam anar un mes de gener, que devia ser el gener del 21, que
què
encara hi havia mig confinament, sí, de creuer pel Mediterrani. Era un creuer que hi devien quebre, jo què sé, quanta gent, 10.000 persones, no sé quantes n'hi queben, però sí, érem 50. No trobaves ningú. Hi havia els cambrers allà avorrits, era una cosa molt...
Tots amb mascareta?
Sí, sí, tots amb mascareta. Si volies baixar, t'havies de fer un PCR per abans de baixar i un altre PCR abans de tornar a pujar. Una bestiesa d'aquestes.
D'això però... de les coses tristes que has fet, no poder.
Sí, però em va fer gràcia. Bueno, vaig pensar, mira, ja sé què és. I llavors m'anava imaginant allò, el mes d'agost, tot ple de gent, i pensava, has de ser beneit per cardar-te aquí dintre, amb tot de gent aquí.
Ni boig. Hòstia, ni boig.
Jo em cardaria al mar, em cardaria al mar, segur. Perquè al final tens aquell espai, no en tens més. Però gros que sigui, no pots sortir d'allà.
Però el creuer va parant, no? És a dir, viatge de nit per anar arribar a Nàpols. O arribar, no?
Sí.
O no?
Sí, però jo, com que havíem de fer aquests PCRs, no baixava pas, no em quedava mal. Clar. Ja. I clar. Fica't el PCR aquest i d'allò, i no, ens quedàvem a dalt. Com el puesto que
hi havia. A l'apartament. Oh.
Sí,
ara...
allà...
Aquest vaixell té unes discoteques i un teatre que no el veurem mai Arbúcies, eh?
I tant. A la nit anàvem d'espectacle cada nit amb la meva filla allà i hi havia grandes èxitos d'Itàlia. Volaré!
Hòstia, que divertit.
Hòstia, espectacular.
Molt bé.
Espectacular.
Sí, sí.
Jo quan em jubili sí que aniré. Quan em jubili...
Vés-hi.
Vull anar-hi dos mesos seguits. Sense
amb enfeixades, podràs tirar les cendres del teu pare. Anàvem, sí.
Amb enfeixades a vegades anàvem a Mallorca d'actuacions i així, sí. Al començament, i anàvem amb... Clar, amb
el Ferri. Transmediterrània, sí, amb el Ferri.
Sí, no, no, allò no és un creuer.
Però no tens a veure, eh?
No.
Jo he anat amb les dues coses i és diferent, eh? Ja t'ho avanço,
és diferent. El ben parit és que teníem un tècnic que venia a cagar dintre del nostre camerino.
Què dius ara?
Sí, pots anar a cagar a un altre post, sisplau?
Sí. Sí. És que com és que relacioneu el creuer amb... la defecació. És una cosa curiosa.
Bueno, perquè és de les coses de... És difícil de resoldre, això, en un creuer, sempre. És, jo sense és dels temes aquests delicats. No saps mai on va parar tot allò. És una mica...
Sí, uita, cap avall.
Sí. Sí. Cap avall. Les balenes s'ho mengen tot.
Sí. Però igual que l'avió. L'avió és més fotut. Perquè l'avió...
L'avió ho deixen caure o
sí,
no?
Sí, va desintegrant per l'aire.
No m'ho crec.
No m'ho crec.
I tant.
L'altre dia estava fent una trucada bastant compromesa al mig de Vic, caminant amb un familiar.
Va caure?
No, i em va parar un senyor pel carrer, que jo tenia una feinada de Déu amb una gestió telefònica, i em para un senyor i em diu, Peyu, tu que ets, que tens influència... T'has fixat aquestes esteles dels avions? Dic, un moment, que estic amb una trucada. Diu, jo tinc 60 anys, no ho havia vist mai com ara. Ens fumiguen, eh?
Dic, ja hi som.
Si m'ho pots explicar un altre dia, ara tinc una mica... Ja estic intentant aguantar les meves dues filles.
Encara aguanta aquesta teoria, eh? Vull dir, sí, encara
almenys a Vic hi ha un tio que ho té clar. A Vic hi ha un tio que ho té claríssim, que va creure oportú interrompre la meva trucada, emprenyar-me amb les meves dues filles un dissabte de matí i parar-me per dir-me això. Vaig dir, ja m'ho pensaré, ja et diré alguna cosa.
Però si tu ets un tio influent, has de poder fer alguna cosa, Peyu.
Sí, no, ja ho comentaré. Estic a punt de trucar en Salvador Illa i comentar-li. Salvador, has vist aquestes esteles? T'has vist?
Què és aquest so que sona, aquesta gralla de fons?
Perquè estem fent renaixença.
Esteu assajant, ja?
Clar, assagem.
Estic a punt de començar.
No m'ha dit que estiguéssiu de festa major, alguna cosa?
Sí.
Sempre. Ui, aquí sempre.
És veritat que va ser idea meva, això de la gralla, però quan portes uns quants dies...
Però el bo és que per la ràdio sona tot molt més equalitzat.
Per la ràdio bé, sí. Ara els assajos són durs, eh? Els assajos són durillos. Sí.
Sí, que has de preguntar un dia com s'ho va fer a casa, perquè els seus pares tenen una entrevista. Hòstia. Perquè la paciència que devien tenir a casa...
Home, imagina't.
Que toca de meravella, es morcí.
Però per arribar aquí...
No l'has pas conegut de petita, eh? De petita devia ser terrible,
no,
eh, pobret.
No, és veritat.
Aquell dinar de Nadal que et fa tres notes i tothom aplaudeix i dius, espera, tocaré una altra, i saps?
Calleu.
Hosti, això ha de sonar fort,
eh? Jo hi ha ratos que quan sento això m'enfilaria sobre un xurriguera i fer castells.
Després recordes l'edat que tens i ho deixes estar.
Clar, sí,
perquè sí, caure aquesta edat és molt fotut, ja. Ja
hòstia, no, sí. No.
I que en xurriguera t'aguanti també ha de ser bastant fotut. Sí.
Oh, cuidado el fèmur.
Sí. Bueno, avui a la Renaixença, què, Peyu?
Avui entrevistem a Inara, el senyor A i a Inara, que són del cantó de Lleida i fan rap en català, que és un gènere que sempre la gent estira al castellà, normalment.
Sí.
Doncs aquests nanos ho fan en català. I dediquem el capítol, mira, Fel, del teu pare, a la urna funerària.
Molt bé. Sí, perquè encara el tens a la urna, no?
Sí.
Però el teu pare volia ser llançat al Mediterrani, no?
Hola? No us sento. Hola?
La urna funerària, que deixa'm dir, abans el contingut del programa, sí. A Catalunya hi havia els camps d'urnes, que nosaltres fèiem una cosa estranya aquí, que és ficar les cendres dins d'una urna i després enterrar l'urna.
És una cosa dos per un.
Sí, ara les fan biodegradables, perquè així ho puguis enterrar i tot es desfà, exacte. I llavors quan la busques ja no la trobes.
Perquè és il·legal, eh? Llançar-les per allà és il·legal, eh?
Sí, és il·legal.
No ho fa ningú.
Es veu que contamina. No. Es veu que contamina tant o més que els creuers.
No ho ha fet mai ningú, no.
Sí.
Doncs fins ara, d'aquí una hora a la Renaixença. Peyu, que vagi
Vinga.
Bé. Adéu, xuriguera, adéu, feixera.
Adéu.
Bon dimecres. Adéu.